a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Amb en Gerard Gasset hem parlat més d'una vegada sobre la qüestió de la banca i de com, doncs, doncs això, els bancs moltes vegades fan les coses no del tot bé, oi, amb nosaltres i com podíem reclamar. Avui anirem a un pas una miqueta més enllà, no parlarem de bancs, sinó que parlarem de pisos i de com la legislació de... al voltant de l'habitatge deixa les coses molt clares en algunes coses i en altres no les deixa tant, i propietaris, llogaters, doncs això, tenen un mar de dubtes en aquests canvis legislatius constants. Intentarem ser una miqueta didàctics sobre aquesta qüestió. D'entrada, saludem en Gerard Gasset. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
Veure...
Bon dia.
Ara sí. Doncs amb en Gerard, que com dèiem, doncs més d'una vegada ens ha tret l'entrellat sobre qüestions que lliguen amb la legislació i que moltes vegades són molt més embolicades de com els mitjans les acabem presentant. Perquè al final, i aquí ens incloem nosaltres també, perquè al final no deixem de ser mers transmissors d'allò que ens expliquen o que acabem d'entendre. La qüestió és més complexa del que sembla d'entrada, oi, Gerard?
Sí, depèn de... No tot és el que sempre a vegades es diu amb la notícia, perquè realment, doncs, el que tu dius, no? No es pot transmetre tot el contingut amb una notícia. Llavors, a vegades és el fil conductor perquè després tu puguis... esbrinar per altres bandes i ampliar informació. La notícia normalment té aquesta finalitat. I en aquest sentit sí, hi ha més gruix del que també molta circumstància. Tampoc es pot extrapolar que tothom o totes les circumstàncies o situacions afecten per igual, no?
Exacte, les causístiques són molt diferents, exacte. Cada cas és particular. Però, d'entrada, aquí teníem, doncs, una legislació d'habitatge que, diguem, que tirava molt enrere. Però hi ha hagut determinats canvis legislatius provocats per una necessitat, i és la necessitat que la gent pugui accedir a un habitatge digne. Hi ha un article de la Constitució que ara no recordo exactament com està redactat, però que bé, que bàsicament garanteix el dret que té tothom a tenir un habitatge digne i que, diguem, no s'especuli amb el dret a l'habitatge.
Aquest mandat és pels poders públics, eh?
Aquest és pels poders públics.
No oblidem.
Tot i que s'ha especulat amb l'habitatge i no tothom ha tingut un habitatge digne.
Sí, sí.
Per tant, doncs, hi ha primer problema. Què han fet els poders públics per intentar complir aquest mandat?
Legislar.
D'acord. I ja estem. D'on venim? És a dir, la legislació sobre habitatge, evidentment, ja no anirem als lloguers antics, oi?
Perquè... Parlem d'arrendaments, no?
Sí,
en realitat,
correctament.
Llavors, en quant a arrendaments, la llei última que tenim, que encara és vigent, parlem de la llei de vivenda, que és la llei nova, diguem-ne, no? que és el 23, del 2023, aquesta llei és una llei marc que contempla moltíssimes coses, en quant al lloguer, però en quant als processos judicials, en cas d'impagats aquests lloguers, o sigui, canviar legislació processal, que permet introduir limitacions en el preu, índex de referència, el mercat tensionat, delimita més els drets i deures encara de propietats, intermediaris, comissions a les immobiliàries, tot això que ja hem sentit, no? Llavors, aquesta llei de la vivenda, o pel dret a la vivenda que es diu, que és del 2023, ve a contemplar més coses i provocar canvis en una altra que teníem preexistent, que encara ho és d'existent.
És a dir, aquesta no ha derogat la...
No, que és la llei d'arrendaments urbans, coneguda com a LAU, de 1994, i aquesta encara existeix, és de fet... És la llei d'arrendaments urbans, com diu el títol, no?
La LAU és de quan governava Felipe González.
Pues mira.
Perquè ens anem una miqueta, eh?
Pues aquesta llei
encara és vigent.
Amb canvis, perquè totes les lleis van tenint canvis en el recurs, i aquesta ja té uns anys.
La
lau
devia ser la que devia canviar la llei franquista de...
Bueno, anteriorment havíem tingut el decreto Boyer del 85, que trenca amb les perpetuïtats que tenien els contractes d'arrendaments. I abans havíem tingut la franquista, que era del 64, fins al 85.
Que era la dels lloguers antics,
sí,
perquè diguem, la gent més gran ja, ja sabrà de què parlem.
Llavors, vinga, amb aquesta llei marc, que continua existint, que és el 94, la LAU, doncs s'ha fet la llei de vivenda, el govern de l'Estat ha fet la llei de la vivenda, que és del 2023, de maig, i aquesta llei doncs introdueix una sèrie de mesures, no? Després, la comunitat autònoma, en ús d'aquesta llei estatal, la llei de la vivenda, pot sol·licitar al Ministeri de Vivenda, com ho ha fet Catalunya, doncs a cert desplegament que contempla aquesta llei de la vivenda, en quant a les limitacions en el preu del lloguer, en diverses circumstàncies, en la definició dels grans tenidors, en una sèrie de coses que regula aquesta llei de la vivenda del 2023, que per implementar completament, no, o certes parts d'aquesta llei si es volen implementar, ha de ser la comunitat autònoma que ho sol·liciti. En aquest cas, Catalunya ho ha sol·licitat i per això tenim marcat tensionat en 140 municipis o 130 i pico municipis.
Entre Sitges.
Sí.
Una qüestió prèvia encara. Sobre la llei de la vivenda, per què la llei de la vivenda no va derogar la llei d'arrendaments urbans?
Pues perquè la llei d'arrendaments urbans funciona, perquè contempla la durada, aquí tota la relació contractual està contemplada amb la LAU. La LAU tampoc era nova del 94, anàvem arrossegant diverses lleis d'arrendaments urbans.
És a dir, es va considerar que hi havia parts de la llei que eren prou funcionals...
Com per mantenir-la, i a més... En realitat, en processos de, per exemple, el que t'estava dient abans, de temes de canviar funcionaments dels procediments a l'hora de desnonar o suspensió de desnonaments en cas de concepte de vulnerabilitat, que també s'ha introduït, totes aquestes coses, doncs se podien haver fet amb un text refós i tornar a fer una llei sencera, però bueno, s'ha considerat que no, tampoc, que no calia. I a més, perquè ja et dic, aquesta llei de la vivenda introdueix moltes més coses al voltant de la temàtica de la vivenda, no? Llavors... persisteixen les dues i es complementen sense cap problema, ja està, no hi ha cap inconvenient.
La llei de la vivenda és del 23...
Del 2023,
del 23,
sí.
És a dir, fa un any. Perquè la llei, diguem, es vegi que comença a funcionar, ha de passar més temps, entenc, això és com tot, és a dir, una cosa és que entri en vigor i una altra cosa que en veiem els efectes.
En vigor, la llei de la vivenda, que és estatal, no? Doncs va entrar en vigor el 26 de maig del 23, però... Clar, moltes de les coses que havia de produir, dels efectes que havia de produir, doncs, si no ho demana la comunitat autònoma, ja he dit abans que no entraven en vigor, no? Llavors, la declaració del zona mercat residencial tensionat, amb tot el que això comporta, entre d'altres, bàsicament, la limitació de preus, pues això no ha estat fins al 15 de març del 24.
Del 24.
Sí. Mig any més enllà o alguna cosa així, no? Més de mig any.
Correcte.
Perquè ho ha demanat la Generalitat.
Catalunya ho ha demanat, de fet és l'única de les 17 comunitats autònomes que ho ha demanat.
Em sembla que País Basc, no sé, que ara estava...
També està
en camí. I això té una duració de 3 anys, aquesta declaració de mercat tensionat. És molt curiós perquè la llei diu prorrogable anualment. Dius, i fins a quan? Ah, no sé, ja ho veurem.
D'acord, és a dir, primer 3 anys, després anualment prorrogable.
Sí.
Per tant, aquí es va declarar aquest mercat tensionat. Aquí vam parlar en algun agent de la propietat immobiliària que ens va dir que la declaració de mercat tensionat podia arribar a ser contraproduent també, en el sentit que en lloc de provocar l'efecte beneficiós tindria un efecte pervers, provocant una pujada de preus a partir de la desaparició d'habitatges en el mercat de lloguer.
Sí, bàsicament és el que està passant, que no ho dic jo, ni tu, ni és una cosa que ho diuen tothom, vull dir, els experts que es dediquen i que això tenen més creença que jo, fins i tot com a advocat, vull dir, no es tracta d'això, sinó de gent que està en contacte permanent amb el mercat immobiliari, APIs, com comentaves tu ara, i sí, és veritat, clar, ja afecta, sembla ser, no? És que s'ha reduït el volum de disponibilitat de vivendes en lloguer residencial I aquesta disminució és el que ha produït, doncs, o està produint, entre d'altres factors, també ho és que hi ha més, per la part de l'oferta, per la part de la demanda, també hi ha un desequilibri important perquè hi ha molta demanda, o sigui, s'ajunten els dos.
Sí, s'ha disminuït l'oferta per un efecte, sembla que directe, de l'entrada en vigor de la llei, hi ha una situació de demanda que no té res a veure amb la llei, sinó que és perquè, bé,
pues
perquè
té a veure també amb el mercat que tenim, amb les dinàmiques que hi ha, amb gent jove, amb necessitats diverses, amb formes de pensar diferents o obligades, però i també immigració, hi ha molta immigració, és necessària per qüestions laborals, i tot això va engreixant.
O la mateixa impossibilitat que té potser molta gent d'arribar a pagar una entrada d'una hipoteca que li permetria entrar en un mercat de propietat al qual no té accés per culpa de tot plegat. És a dir,
llavors,
que al final és un...
Hi ha un increment de demanda i un detriment
de
l'oferta. Per què hi ha un detriment d'oferta? Doncs, bàsicament el que se sap és que des que s'ha publicat la llei de vivenda i especialment després s'ha declarat mercat tensionat, doncs hi ha hagut un efecte directe, però directe com d'una tercera part es parla, o sigui, és bastant directe. Clar, aquí podríem diferenciar, no? Hi ha molta casuística en els propietaris, en els llogaters, clar, no podem, avui no, ningú pot sempre dir això serà així per tothom, no. Però sí que és veritat que sembla ser que el pensament, o sigui, la inquietud del no del gran tenidor, ja no de la persona, d'una persona, d'un particular que pugui tenir mobles, els que siguin, és, doncs, la seguretat jurídica. I realment amb aquesta llei de vivenda, que introdueix moltíssims canvis en la legislació processal a l'hora de desnonar algú que no, quan hi ha problemes amb un lloguer, ha introduït moltíssims tràmits i moltíssims pals a les rodes quan són situacions que potser venen d'un impagat. Hi ha situacions potser més complicades, una discussió d'obres, del manteniment, de no sé què, però quan són en temes molt senzills, diguem-ne, dintre de la desgràcia que pot tenir algú de no poder fer front, o resolucions per termini, perquè arriba el termini, hi ha circumstàncies que són A i la resposta és B, vull dir, no. Un desnonament, un procediment judicial, doncs en aquests casos s'ha introduït molts tràmits, per no entrar ara a explicar-los, però que aconsegueixen retardar moltíssim, dintre de la lentitud que ja té de per si la justícia, encara més, la propietat pugui recuperar el seu immoble. Ja ara, no parlem de les rendes impagades, i això és una altra història. Ja és
ara,
igual, a vegades...
ara especularé, probablement el legislador qui va pretendre fer un procés més garantista per evitar que...
El legislador va pretendre tenir més gent sota un sostre, perquè ell no pot procurar un sostre. Aquest és el problema. Llavors, al final, des del punt de vista de la propietat, i això també passa amb l'ocupació, per exemple, amb tot el tractament que li vulgui donar cada ampli. Si fem un tractament serè, o la inquiocupació que diuen, que és el llogater, que fer una aparença de solvència, el mes següent no paga el propietari, en fi. Les necessitats que hi ha al voltant de la vivenda, doncs el legislador ha optat per... No és que es posicioni més a favor d'un o altre, que en aquest cas sí, però no per convicció, és per necessitat, perquè hi ha una necessitat social de vivenda. I l'Estat, que és això que m'estaves dient al principi de la Constitució, doncs aquest mandat no l'ha complert durant, no sé, molt de temps, i continua sense complir-lo. Clar, aquestes coses tampoc arriben d'un dia per un altre, però això ve de molta feina que no s'ha fet i que es continua sense fer. I hi ha temes molt importants, com aquest, que tota administració pública o tothom que pensi que es pot resoldre exclusivament amb el sector privat o amb el sector públic, doncs s'equivoca, ha de ser un tàndem, com amb altres moltes coses. Llavors, és voluntat, però mentrestant la ferida ja, la sangria està, i per tant, què has de fer?
Doncs, la necessitat és diària.
Amb molta desgràcia que pugui semblar per algú que pugui exercir el seu dret a propietat, que és un altre dret reconegut constitucionalment, el dret a la propietat, i que els poders públics protegeixin l'exercici del dret a propietat, doncs la persona que propietari té amb un problema però que està sota un sostre, una persona menys que està al carrer, i jo ho entenc, però aquesta és la postura que té l'administració per part de l'administració pública.
D'acord.
I aquí estem.
És a dir, que s'han dificultat els tràmits per poder garantir que la gent no vagi al carrer.
Clar, i després diem, aviam, obra pública. Jo no sé, potser una mica ja des de més el desconeixement, no sé tu què em diràs, però els municipis en general, en el cas de Sitges o d'altres, que conec, l'obra pública al final es tradueix moltes vegades en temes d'habitatge, en vivendes de protecció oficial que surten en venda amb un preu doncs, inferior al de mercat.
En el cas de Sitges, tota la darrera que s'ha fet ha estat en lloguer.
Vale, però ja no sé, doncs deu ser, no sé en quina proporció, si això respon a les necessitats del municipi, però hi ha altres municipis que bàsicament tenen l'obsessió de vendre, i dius, bueno, estupendo, molt bé, però el que no pot comprar, perquè no pot comprar ni el públic ni el privat, o sigui, no, per què? Doncs perquè al final generes plusvàlues, perquè aquest país continua visquent de la transmissió d'impostos relacionats amb la vivenda, i el turisme, i llavors canviar això, clar, quina institució pública vol donar lloguer social? Fins ara no ha estat un tema ni necessari, fins ara. Ojo, no fins ara, jo diria ja fa ja una dècada, perquè quan vam tenir l'anterior crisi immobiliària, es va crear la Sareb i es va donar diners a la banca, bla, 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 jo crec que aquí ja podíem intuir una mica que la gent no desapareix amb els pisos, que la gent continua existint. I que aquesta gent doncs, potser no pot optar més a un mercat de compra i haurà d'anar al mercat de lloguer, no?
De lloguer assequible.
Això ja ho preveiem una mica ja fa un temps.
Però l'administració ara no té capacitat per fer prous pisos per aquest lloguer assequible.
Doncs d'aquí venen aquestes lleis. Mentrestant, anem posant pals a les rodes en el sentit d'anar a intervenir al mercat amb tot el que puguis estar d'acord o en desacord, però és el que s'està fent. I el que es veu és que la idea és una, però l'efecte és un altre. Llavors, tu, digue-li un propietari, trigaràs 2 anys, en, si tens problemes, en aconseguir la propietat. Pues mira, tancaré la porta i ja veurem, a veure passar, a veure què passa, però de moment jo tanco. Però jo no he de complir la funció social que té l'administració.
No hi ha una obligació per part del propietari de donar accés a aquesta...
No, jo puc pagar més impostos, em poden gravar més a fiscalitat per tenir la contribució, però jo tinc una propietat i el dret de propietat s'exerceix com...
És possible gravar un pis buit?
Ja està previst, el 150% en el cas de les contribucions, l'IBI, però ja està, d'aquí.
Clar, l'objecte d'això és que el pis no quedi buit, però moltes vegades el propietari...
Continuaràs pagant el 150% de l'IBI i el tindràs tancat perquè si et deixen de pagar la renda, te'l destrossa i no aconsegueixes fins a 2 anys, doncs incentius no tens cap.
A les comunitats autònomes on no s'ha aplicat l'índex, també deuen tenir el problema.
També hi ha el problema, sí. Clar, el problema és que és el problema, és el que estem dient tota l'estona. Llavors, això, el que estem dient és que això que s'ha fet aquí ha agreujat el problema. No vol dir que el problema, la solució al problema sigui no declarar el mercat tan sonat com ha fet Catalunya, perquè la resta de les comunitats autònomes, en una mesura o altra, també en tenen dels seus problemes amb el tema d'habitatge. És un tema generalitzat. Clar, no, tampoc et puc dir molta...
No demanem xifres,
però
almenys,
no, sí, la solució no ve per no aplicar aquest mercat intencionat. Jo crec que, partint de la base que el problema és de garanties per la propietat, diferenciant el propietat, fons que tenen vivendes, que en el número en si ens crida l'atenció, perquè poden ser números estratosfèrics de vivendes, però que societats així tampoc n'hi ha tantes, que tinguin pisos estratosfèricament tancats.
Els grans tenidors.
Bueno, els grans tenidors són qui tenen més de 5.
Més de 5, sí, és veritat.
Amb la zona tensionada, això tot... clar,
no hi ha un multigran tenidor.
No.
És a dir, hi ha gran tenidor...
I el que té 5 i el que té 50.000.
Ah, aquí està.
Va. Bueno, però el que té 50... Per dir... els fons tampoc... Sí, són una part del problema, però tampoc és no és qui acumula més immobles i realment a vegades no és qui els acumula en aquelles zones on hi ha més necessitat de vivenda, perquè sempre es diu que hi ha vivenda buida, però també sempre hem escoltat que on està aquesta vivenda, perquè normalment no és, el gruix no està en llocs on hi ha una demanda, està en llocs, a pobles, a llocs on no hi ha, pel que sigui, perquè estan allunyats de la ciutat, perquè hi ha pols d'atracció, aquelles vivendes no estan tancades però no es poden computar com ens diuen, no, és que posarem 5, no sé quantes a la Sareb, si, on estan, perquè la Sareb ja s'ha ventilat venent al mercat lliure a preus de saldo tots els que té al voltant de l'àrea metropolitana, Barcelona, Madrid, i per tant els que queda són, doncs, no, amb tots els respectes, el de la Pujarra de no sé on, que ningú allà no hi anirà a viure o no solucionen el problema. S'ha de fer allà on calen, no? On hi ha la necessitat. I ara no sé per què dèiem això de... on estàvem? Perquè així... Ah, vale, sí, en problemes que es poden, que poden tenir la, la... que poden influir. També s'ha dit que... els turístics, no? L'ús turístic. L'obsessió de les ISO actualment de focalitzar amb aquesta intervenció, amb aquestes diverses intervencions normatives, anar focalitzant l'obligatorietat de la redirecció de l'ús obligatori a ús residencial, eh? Tallant tallafocs cap a altres usos, en la convicció que això provocarà un augment de l'oferta en l'ús residencial. Sí, però si és amb totes aquestes limitacions, ja no dic limitacions, perquè si tu a una propietat li dones garanties d'exercir el seu dret de propietat i recuperar aquesta propietat, doncs puc entendre personalment, això és un, puc entendre intervencions i limitacions en el preu. També la propietat moltes vegades potser no serà tant un problema en general, en línies generals, de preu, d'assumir unes intervencions en el preu raonables, com l'índex de preus, sinó de seguretat, de garanties en, aquesta, en aquest lloguer. Llavors, per mi, aquí hi ha el foco. El problema és aquest, per mi, eh? Llavors...
Hem arribat una miqueta a la mare dels ous. La desaparició de l'oferta de, del mercat de lloguer no vindria tan donada per l'existència d'un índex de preus,
no,
com per la manca de seguretat dels propietaris... Clar, a l'hora que... de recuperar un habitatge si es troben en una sí, situació d'impagament.
Sí, és que es pot anar en un procediment judicial que triga un any, com en el millor dels casos, i quan s'ha d'anar a recuperar l'immoble, doncs potser el jutjat pot anar fins a 3 o 4 vegades perquè es va suspenent per diverses temàtiques, super respectables, perquè hi ha un estat de necessitat, perquè aquella família és vulnerable, perquè ja no sé... Si és que si tot el, això ningú discuteix, però
si
clar...
Si el jutge suspèn, vol dir que
no
hi ha una contradicció en algun dret que el jutge valora que de moment no s'ha de fer.
Bueno, perquè estan previstes aquestes possibilitats en aquesta llei de la vivenda que ha produït canvis en els procediments judicials.
D'acord.
I, clar, tu, si tot això ho vas cada cop apretant més, apretant més, apretant més, doncs... Pues...
Per tant, entenen, Gerard, que... La, diguem,
la falta de garantia per part de l'administració pública en els propietaris, si realment es vol aconseguir l'efecte de que surti al mercat de lloguer molta propietat o propietat que està a porta tancada, personalment crec que és un problema de garantia. Sempre s'ha parlat, per exemple, últimament, de l'Estat pot donar ajuts a col·lectius de persones fins a certa edat que no disposen d'un estalvi per donar una entrada per poder accedir al mercat de propietat a través d'un finançament d'una hipoteca. D'acord. Però potser no tot el país està, ha d'estar en propietat o vol estar en propietat. No? Pues, també es pot donar ajuts en el lloguer, però no ajuts directes a la butxaca del lloguer que després repercutirà perquè la propietat ho assumirà i pujarà el preu de l'immoble i assumirà aquest ajut i no servirà
això,
de res.
Això és com els ajuts per comprar cotxes. Van pujar el preu dels cotxes, el preu dels ajuts.
Pues igual, jo ja, això sembla ser que no és adient, no? Llavors, sí que d'alguna manera, doncs, avals, no? Avals a l'Estat, un aval que garanteixi que en cas de que tu com a propietat hauràs d'assumir certes limitacions i restriccions perquè hi ha un mercat tensionat en la teva zona on tens la vivenda, però assumir això a canvi té com a contraprestació la garantia de que si els procediments judicials no es volen canviar i no volen anar més ràpids, pues, com a mínim que mentrestant algú es faci càrrec de pagar al propietari el temps que aquesta persona continua estant dins. I qui millor que
de la funció social.
Clar, però qui millor que la pròpia administració? Potser no amb un mercat de, amb un preu de mercat de lloguer, d'acord, però potser doncs, acceptant d'entrada en aquesta relació, no?, amb l'administració, que a canvi d'acceptar l'índex de preus, per exemple, doncs, que és sensiblement inferior al mercat el preu de mercat d'un lloguer, doncs a canvi tu tindràs el recolzament de l'administració i que quan hi hagi problemes l'administració continuarà satisfent. Després l'administració ja perseguirà econòmicament a través d'Hisenda, a través qui vulgui, l'administració és immensa i pot perseguir el pagament al llogater, o no, que faci el que vulgui.
I creus que s'ha arribat a plantejar una opció així?
Jo no ho conec. Però què? Ja em veus que comencen a dir que aquest és el problema, perquè realment el propietari el que fa, la propietat el que fa és anar a buscar això al mercat normal i corrent. Mm. Quan no t'ho dona aquesta garantia a l'administració, doncs o tens la vivenda tancada, que hi ha doncs una part que de moment està així, també perquè és novetat, bueno, ara ja fa un any, però en fi, fins que les aigües van al seu lloc i més o menys t'enteres de com va i es posa ordre i has de mirar com a propietari a quin mal has d'anar a morir, no? O no, o com fer-ho perquè quedi clar. Passat aquest temps, doncs crec que sí, que el tema de no haver d'anar a una companyia asseguradora privada, que al final és el que s'està fent, triguen 2 anys en... Jo, un propietari triga 2 anys en recuperar vivenda, doncs aniré a buscar mentrestant algú que com a mínim em pagui lloguers. Per tant, intento que 2, 3, 4, 5 companyies asseguradores que existeixen en el mercat, igual que les del seguro de la llar, uh-huh, o de salut, doncs m'assegurin el risc que té tenir el pis llogat. Després pot passar que no sigui un risc en si mateix i mai sempre funcioni bé i mai tiri del seguro o pugui tirar del seguro perquè en cal i necessiti cobrar les rendes, que per això me les han garantides, i per això el propietari ha de pagar una prima una anualment, com qualsevol seguro. Però clar, el problema és que els seguros en aquest cas demanen doncs, que per garantir-te això, en cas de que el llogater no pagui, garantir l'incompliment del llogater, te'l compleixi la companyia, et demana un perfil de llogater amb uns ratios de solvència de com a molt el 40%. Això vol dir que la despesa del lloguer no li pot suposar als llogaters més del 40% dels seus ingressos, poc més del triple. Llavors, clar, o es posen molts, també això dificulta, perquè realment...
De fet, el que demanen les companyies és el que, a part, es recomana també per part dels especialistes, no dedicar més d'un 30-40%, que 40 ja és molt,
sí, correcte,
a pagar o una hipoteca o un lloguer.
Sí. Bueno, però per això deia que si d'alguna manera tu a la propietat fas passar per aquestes limitacions en el preu i d'altra banda exigeixes, li dones garanties perquè ell no les hagi de buscar en el mercat lliure, doncs clar, potser no és mateix a demanar el 40% d'una renda de 1.200, no ho sé, que una renda de 750 o 800, que potser és l'aplicació de l'índex. És més fàcil. I en qualsevol cas aquestes ràtios potser l'Estat no les ha de tenir en compte a l'hora d'avalar perquè no funciona com un actor privat.
D'acord.
És una idea, i jo no sóc economista, però al final quan toques coses te n'adones que el problema bàsicament és la seguretat.
És a dir, per resumir fins aquí, tenim una llei de vivenda nova del 2023, molt nova, que encara estem veient com s'ha d'aplicar, i això vol dir que, doncs, com té moltes implicacions jurídiques també, doncs...
Després no hem explicat, per no, si vols, en un minut, poca cosa més, o de forma breu. Bàsicament, en quant a la contenció de preus, el que ha provocat és, sense necessitat de llegir, seria una diferència d'entrada entre les circumstàncies que ja venen, que preexisteixen, els lloguers que són d'abans d'aquesta entrada en vigor de la llei de vivenda del 2023, que n'hi havia, i lloguers que es puguin celebrar o que es continuen celebrant a dia d'avui després del 2023. Doncs de per si hi ha doncs, les comissions de l'agència que se n'han d'encarregar un, que s'ha d'encarregar un altre, hi ha un sistema de pròrrogues també, hi ha cert, per no entrar avui en... Però realment, en quant a la limitació de preus, no va venir amb la llei de la vivenda, sinó que va venir amb la resolució de la Generalitat, de la declaració de mercat tensionat i la publicació al BOE per part del Ministeri.
La llei ho contempla però no ho obliga fins que...
Exacte, hi ha una part de la llei que és la de la, des que va entrar en vigor el 23 maig, que és que doncs, en el cas d'una vivenda en lloguer els honoraris els satisfà el propietari i no pas l'inquilino, l'arrendatari.
A tothom?
Val, això ja és des que va aplicar aquesta llei al maig, a la llei de vivenda estatal. Ara bé, la limitació de preus i la zona tensionada i que el concepte de gran tenidor baixi de 10 propietats que preveu aquesta llei de vivenda estatal fins a 5, perquè quan es declara mercat tensionat, com s'ha fet per part de la Generalitat, baixa a 5 propietaris.
Compte, aquí obro un parèntesi. Propietaris d'immobles d'ús residencial. No valen pàrquings ni trasters. No.
I tampoc el concepte d'usufructuari s'ha deixat passar el tren. També hi ha una deficient tècnica i legislativa. No sé si volguda o no volgudament, però clar... Qui legisla sap perfectament que existeix la plena propietat, que és el que qualsevol són propietaris plenament de la nostra propietat.
Sí.
Hi ha el que és nu propietari, que es diu, que és el que té la titularitat registral d'un immoble, però no en té l'ús. I hi ha qui té l'usufructe, l'usdefruit, que és aquella persona que, sense ser-ne propietari en el registre, és qui té l'ús d'aquesta vivenda. Doncs, clar, la llei, quan parla del concepte de gran tenidor, en 10 immobles quan no és declarat tensionat, o en 5 una vegada que és declarat tensionat aquella zona, parla sempre dels propietaris que ostenten la titularitat, propietaris, pel concepte propietari, però hi ha algun usufructuari que té l'ús, persones físiques o jurídiques puguin tenir l'ús com a usufructuaris de 3 blocs de pisos? Pues no serà mai, ni de 80 blocs de pisos, no serà mai considerat gran tenidor en la definició segons la llei de la vivenda.
Perquè el gran tenidor serà el propietari.
Perquè es parla de propietari, no d'usufructuari. Doncs ja tens un coladero com una catedral en el concepte de gran tenidor.
D'acord.
Amb les implicacions que això després té també. Aquesta llei de vivenda que provoca és que els que celebrin endavant, els que s'han celebrat cap enrere del 23, es mantenen com estan. A partir de l'entrada en vigor, els que se celebrin de nou, sota la vigència d'aquesta llei i una vegada que es declara per la Generalitat al març del 24 la zona de mercat tensionat, provoca que tots aquells nous hagin d'anar a mirar els últims 5 anys en aquella vivenda si hi ha hagut o no un lloguer. Si en aquella vivenda en els últims 5 anys hi ha hagut un lloguer, doncs haurem de mantenir el preu d'aquest últim lloguer amb certs increments, alguna millora per no enredar, per no esplaiar-nos, però s'ha de mantenir l'anterior lloguer o s'ha de agafar l'índex de preus, vale? En el cas que sigui un gran tenidor, el que sigui aquest propietari, parlem d'una vivenda que hem anat a mirar els últims 5 anys quina situació arrendatària ha tingut, i aquesta vivenda, la propietat, tingui més de 5 immobles, doncs aquí estarem en una vivenda d'un gran tenidor, i la vivenda del gran tenidor, el que se'ns diu amb aquesta llei de la vivenda, és que en els últims 5 anys, si apareix un contracte perquè ve llogat per 500 euros, 600 euros, el que sigui un contracte anterior, i l'índex de preus, que és públic per aquella vivenda, ara diria que el contracte hauria de ser de 750, el gran tenidor se li obliga a aplicar dels dos l'inferior. És a dir, si venia amb un lloguer de 550 o 600, sempre aplicarà que en el nou que farà cap endavant, per 5 anys més, ho serà pel mateix import del que venia arrossegant fins ara, amb certs increments, però que ara no, gairebé no distorsiona molt.
M'aturo un segon. Pocs n'hi haurà que estiguin per sota de l'índex del lloguer, no?
No ho sé, seria de clar. En el mercat de lloguer els últims 5 anys ha canviat molt.
Per això.
Llavors, com que s'haurà d'escollir sempre entre l'inferior...
Això el gran tenidor.
El gran tenidor, parlem del gran tenidor. Clar, el gran tenidor potser si ve d'un contracte anterior que és més baix que l'índex, s'haurà d'empassar continuar amb un altre contracte o renovar aquest mateix, però...
O esperar-se els 5 anys.
O tenir tancat i esperar 5 anys. O constituir una societat per traspassar l'ús de fruit d'aquestes vivendes, l'ús, i mantenir-ne la nova propietat. I, per tant, que sigui una altra empresa que en té l'ús de fruit qui pugui llogar per 4.500. Perquè, com que és qui té l'ús i no és propietària, no li apliquen el concepte de gran tenidor.
Primera trampa de la llei.
Sí, moltíssimes. I per això també és molt ineficaç.
Val.
Després, en qui no és gran tenidor, doncs bàsicament has de fer el mateix exercici, mirar 5 anys enrere, però el resultat és més fàcil. Qui no és gran tenidor, si no ha estat llogat en els últims 5 anys perquè he estat visquent jo mateix, per exemple, o perquè he estat tancat, doncs com que no és un gran tenidor i no hi ha hagut cap contracte en els últims 5 anys per aquella vivenda, hauràs d'aplicar l'índex. Obligatòriament, amb un nou contracte que vulguis fer, s'haurà de tenir l'índex. Si... anteriorment havia estat llogat i el preu és inferior a l'índex, hauràs de passar per prorrogar aquest índex, o sigui, hauries d'aplicar aquest mateix import de l'anterior contracte, o sigui, al final no, el resultat no és el mateix per un gran tenidor que per un no particular, per una persona que no arriba a disposar de la propietat de 5 immobles.
D'acord.
Llavors, el problema és els petits tenidors, o sigui, qui no és gran tenidor, qui té propietats però no arriba a ser considerat gran tenidor, o és usufructuari, en té moltes però tampoc ho és perquè no es parla de propietari sinó d'usufructuari, el mercat no està en el gruix i les vivendes que interessen i que calen no estan situades en mans de grans tenidors, que potser anem cap aquí, no t'ho discutiré, potser sí, però actualment no és la radiografia de l'oferta del mercat.
És a dir, la majoria de l'oferta són petits propietaris.
Sí. I això és una altra cosa que no s'ha tingut en compte.
La llei ha posat en el mateix sac gran tenidor i petit propietari.
Sí, i un tema, doncs això, de garanties. S'ha declinat molt la balança en garanties cap a una part, que és l'arrendatari, sí, que no va dir, i no tant cap al propietari. S'han ofert incentius fiscals, però no...
Com que el tema ens donarà per més i per tant li demanarem en Gerard que vingui un altre dia,
perquè hi ha la vessant que
estava parlant del turístic
i dels contractes de temporalitat i dels contractes d'ús turístic, que són dos dels usos que escapen de la llei de vivenda i per tant d'aquest control.
Doncs això, li demanarem en Gerard que vingui un altre dia i així continuarem estirant del fil. Però bé, en els 4 minuts que ens queden.
Clar,
amb un any de vigència d'aquesta norma, els poders públics poden veure l'efectivitat o no d'aquesta legislació. Creus que, i ara aquí posarem una bola de vidre aquí sobre, cap on creus que navegarà tot plegat? Hi haurà, diguem, modificacions legislatives, l'índex de caurà, cap on podem anar perquè... per una banda el poder públic pugui garantir el dret a la vivenda, que és el que intenta amb aquesta llei de la vivenda, i per una altra banda doncs, es garanteixi també la seguretat jurídica de tothom.
D'aquí a final d'any s'està parlant cap al desembre, no sé si després serà una altra data més enllà, però s'estava parlant que hi ha grups polítics que estan incentivant en redactar una llei, un reglament, de fet, que desenvolupi aquesta llei de la vivenda i que matitzi, per exemple, doncs, a complicar o justificar molt l'ús de la figura del lloguer de temporalitat, per una temporalitat.
Vale.
Perquè, com que és un coladero, perquè no s'aplica tot això en aquest tipus de contractes, doncs es vol, diguem-ne, lligar en curt per intentar que no vagi per aquí l'ús de lloguers i vagi a l'ús residencial permanent, per dir-ho així. Però haurem de veure com es legisla o com es fa, perquè...
Però en aquest país sempre fem el mateix, anem sobre reglamentant. Bé, posem una llei o un reglament, el reglament no funciona, posem un altre que matisi l'anterior abans que li trobin el foradet.
També pots tenir una altra lectura, potser... Hi ha un interès en que surti vivenda a la venda. Potser hi ha un interès en que surti la vivenda a la venda, quan realment tampoc això milloraria les coses.
D'acord. És a dir, que es desincentivi
el lloguer
al petit propietari perquè mantingui el lloguer i que finalment tregui el seu habitatge a la venda perquè... Ah! Que és una frase que ens ha colat per aquí al mig en Gerard, que és potser anem cap a que els grans tenidors siguin més grans.
Sí, clar, la persona que es fa gran i ha de complementar la seva jubilació per posar i té una propietat, és molt un estereotip de generacions rere nostra, doncs ho farà a costa d'una hipoteca inversa. I el dia de demà, aquesta hipoteca inversa, quan els hereus, si és que n'hi ha, vegin el que es deu, doncs potser no accepten l'herència, la refusen perquè no surt a compte pel deute que té. Per tant, és la banca o els fons, o digue-li com vulguis, aquells que presten diners, doncs hi ha un trasbàs de la propietat, hi ha una concentració, això és veritat.
I anirem cap al gran tenidor. Interessant. Deixem-ho aquí, perquè més són les 12 i no podem estirar-ho més, però jo crec que hem obert bé un meló que, doncs, en les properes setmanes, mesos, anirem, crec jo, estirant amb el Gerard, també veient com es va modificant doncs, aquesta normativa, que és complexa d'entendre, i hem intentat ser una miqueta didàctic. Gerard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
I doncs, a tots vostès, esperem que no hagi inflat massa el cap, però com a mínim posar una miqueta els punts sobre les i sobre aquesta qüestió, que és una qüestió complexa, que afecta molta gent i que realment doncs, val la pena explicar. Són les 12, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.